Bona tarda. Ara són les dues de migdia. L'exfutbolista Dani Alves, condemnat per agressió sexual, podria sortir provisionalment de la presó pagant una fiança d'1 milió d'euros. És la decisió que ha pres avui l'Audiència de Barcelona, que ahir va escoltar les peticions de totes les parts. Així doncs, si Alves paga aquesta quantitat de diners, se li retiraran els dos passaports, el brasiler i l'espanyol, i tindrà prohibit sortir d'Espanya per comprovar que no ha sortit del país. S'haurà de presentar també cada setmana a l'Audiència de Barcelona. Júlia Julbé, bona tarda.
Bona tarda.
El tribunal també ha acordat un ordre d'allunyament amb la víctima.
Sí, d'aquesta manera, si Alves sortís de la presó, hauria d'estar un quilòmetre de distància de la víctima, ja sigui del seu lloc de feina o dels llocs on acostumi a freqüentar. Tampoc s'hi podrà posar en contacte tot plegat fins que hi hagi sentència ferma. Recordem que Dani Alves va ser condemnat a 4 anys i mig de presó, encara no fa un mes, per haver agredit sexualment una noia als lavabos del reservat d'una discoteca de Barcelona.
Cas de Dani Alves a banda, avui també actualitat a les presons, que es mantenen amb calma. Els funcionaris i treballadors dels centres penitenciaris s'asseuen per primera vegada amb el govern després d'una setmana de bloqueig.
Avui el personal de les presons ha traslladat aquesta protesta a la plaça de Sant Jaume de la capital i 6 representants dels sindicats s'han reunit amb la vicepresidenta Laura Vilagrà, a qui li han fet arribar les seves reivindicacions, que passen per la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i del secretari general Amand Calderó. També demanen més seguretat a les presons.
Tot i la reunió puntual d'avui amb Vilagrà, els sindicats ja avisen que les seves protestes no s'aturen.
Sigue habiendo movilizaciones convocadas, seguiremos estando ahí hasta que las cosas cambien o podamos hablar con otros interlocutores, que ya sabéis que con el secretario general Amand Calderó y con la consellera no son interlocutores válidos porque están totalmente desacreditados.
Són les declaracions de Jorge Fernández del sindicat UGT a les portes de la presó de Puig de les Basses a Figueres, on avui, com en els altres centres de Catalunya, s'han fet 5 minuts de silenci per recordar la cuinera assassinada avui fa una setmana al centre de Mas d'Enric. I a Barcelona, els responsables de la construcció de la Sagrada Família són optimistes.
Recull el sentiment de tots els integrants de la Sagrada Família, i que no és un altre que t'acabarem. En la present anualitat, amb il·lusió, encarem la fase final.
Amb Esteve Camps, president delegat de la Junta Constructora de la Basílica, dissenyada per Antoni Gaudí.
En una entrevista a la caravana de Ràdio Estel, Camps ha explicat que després de l'estiu els primers operaris començaran a treballar a la façana de la Glòria, la que dona al carrer Mallorca. El 9 de març, el patronat de la Sagrada Família es va reunir amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per parlar del projecte.
Ah, de seguida ho ampliem. Tot això passa en un dia, atenció, on hem sabut que dilluns va morir Daniel Osàcar, és l'extresorer de Convergència Democràtica de Catalunya, que va ser condemnat, ho recordaran, pel saqueig al Palau de la Música.
Tenia 88 anys i va ser una de les peces clau en el desviament del fons del cas 3%. La notícia de la seva mort l'ha donat a conèixer aquest matí el seu advocat Xavi Melero. El funeral s'ha fet aquest migdia al tanatori de Sant Gervasi.
I en els esports estan registrant encara aquesta hora la seu de la Federació Espanyola de Futbol i el domicili de l'expresident Luis Rubiales.
Agents de la Guàrdia Civil busquen proves relacionades amb suposats contractes irregulars en els darrers 5 anys, segons fronts properes a aquesta investigació. Hi hauria alguns detinguts, tot i que no han transcendit de moment cap nom.
I en el terreny esportiu...
I nosaltres ens hem d'adaptar molt, molt ràpid, entrar molt bé al partit, no donar-li opcions. Crec que si controlem l'inici del partit tindrem moltes més opcions que el partit vagi com nosaltres volem.
L'equip femení del Barça busca avui encarrilar ja el pas a les semifinals de la Champions.
Juguen a les 9 de la nit el primer partit de quarts de final contra el Brann noruec. El Barça ha viatjat amb totes les jugadores disponibles, excepte Mapi León i Jana Fernández, que continuen lesionades.
El partit, doncs, aquí a les 9 de la nit. I pel que fa a l'agenda cultural, avui s'estrena la nova versió de l'espectacle Alegria del Cirque du Soleil. Des d'avui, doncs, i fins al 19 de maig, la companyia francesa fa 80 funcions del seu espectacle més exitós, que s'ha renovat completament. Ho fa des de la carpa que ha instal·lat al districte cultural de l'Hospitalet de Llobregat. Les entrades, doncs, també estan ja a la venda. D'aquí uns minuts us ho expliquem tot, abans sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La primera jornada gairebé completa de la primavera, que ha començat a les 4:10 de la matinada, ens porta un temps, la veritat és que autènticament primaveral, tot i que amb temperatures més baixes que en dies anteriors. Màximes avui entre els 19 i els 24 graus, quan ja es va arribar fins als 27 graus. I a diferència d'ahir, que a la tarda vam tenir tempestes bastant fortes a les comarques del nord de Barcelona i sobretot de l'interior de Girona, avui esperem una tarda només amb algun ruixat feble aïllat a punts del Pirineu, molt poqueta cosa. Per tant, després d'un matí variable, aquesta tarda tindrem amb sol, la presència d'alguns núvols, però pràcticament sense precipitacions. Demà al matí tindrem més núvols arreu del país, sobretot a les comarques al sud, boirines al litoral, al prelitoral, especialment a l'extrem nord i al sud. I a la tarda, crescuda de núvols, especialment a les comarques del Pirineu, però que difícilment donarien precipitacions, sense descartar que pugui arribar a caure algun ruixat, però fenòmens puntuals aïllats. Pugen demà les temperatures, ho fan més de cara a divendres, amb sol, a la tarda amb més núvols al Pirineu i també amb alguns ruixats, però de cara al cap de setmana començaran a baixar les temperatures.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:05. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Quan encara no fa ni un mes que se'l va condemnar, l'exfutbolista, exjugador també del Barça, Daniel Alves, podrà sortir de la presó de Brianzo. Ho farà pagant una fiança d'1 milió d'euros, segons ha decidit avui l'Audiència de Barcelona. A banda d'aquesta fiança, se li retiren també els passaports espanyol i brasiler i no podrà sortir del país perquè té l'obligació de personar-se cada setmana davant del jutjat.
La decisió que s'ha pres avui té el vot particular d'un magistrat i arriba un dia després de la vista per demanar la llibertat que havia reclamat la seva defensa. Una llibertat que no volien ni la fiscalia ni l'acusació particular que s'hi van oposar. La seva interlocutòria, els dos magistrats que han pres la decisió, argumenten que la funció de la presó provisional no pot ser en cap cas la d'avançar els efectes d'una hipotètica pena. Sobre el risc de fuga, el tribunal alega que la pena imposada, 4 anys i mig de presó, és molt inferior a la demandada per la fiscalia, 9 anys, i l'acusació particular, 12. I recorda que Dani Alves ja ha complert 14 mesos de presó preventiva.
En aquesta interlocutòria també els jutges aleguen que Alves ja no disposa de tants diners com abans de cometre aquests fets, perquè ja no té contractes en el món del futbol ni tampoc contractes en publicitat. No obstant, per fixar la fiança d'1 milió d'euros, el tribunal té en compte que la defensa ha anunciat que properament Albert rebrà d'Hisenda una important suma de diners que fins ara tenia bloquejada per suposats deutes.
Per la seva banda, el vot particular d'un dels tres magistrats opina que caldria prorrogar la presó provisional amb el límit màxim de la meitat de la pena imposada. Així considera que el risc de fuga, que va ser el motiu principal de la presó preventiva, segueix vigent o fins i tot s'ha reforçat.
Recordem, com dèiem abans, que no fa ni un mes que Alves va ser condemnat a 4 anys i mig de presó per l'agressió sexual a una jove al desembre de l'any 2022 en una discoteca de Barcelona. El judici es va fer a principis de febrer i el dia 22 del mes passat es coneixia la sentència.
El tribunal li va imposar al brasiler llibertat vigilada durant 5 anys després de sortir de presó, 150.000 euros d'indemnització i prohibició de comunicar-se o apropar-se a la víctima durant 9 anys i mig. En el judici va quedar demostrat que l'exfutbolista del Barça va agredir sexualment la jove als lavabos d'un reservat de la discoteca Sutton, segons es detalla la sentència, utilitzant la seva força i sense el consentiment de la víctima.
Tot plegat, amb el cas Alves pel mig, la violència masclista a Catalunya no para de créixer. El nombre de denúncies i de víctimes de violència de gènere ha tornat a augmentar i durant l'any passat els jutjats de violència contra la dona van rebre unes 25.000 denúncies en aquest sentit. Això suposa un 8,5% més de denúncies que en tot l'any 2022.
Així es desprèn de les dades de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial. Pel que fa a les víctimes, la xifra ha ascendit a 24.672, el que suposa un increment del 8,4% en relació amb l'exercici de l'any anterior. De fet, a Catalunya, de cada 10.000 dones, 61 pateix algun tipus de violència masclista. A més, el 2023 es van concedir 6.000 ordres de protecció, 500 més que el 2022, i de les 1.700 sentències condemnatòries s'han passat a més de 2.000.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Dugues i 8 minuts, més coses. El patronat de la Sagrada Família es prepara per acabar la basílica. La recuperació del nombre de visitants als nivells ja que hi havia abans de la pandèmia permetrà acabar la façana del carrer Provença i la coronació de la Torre de Jesús l'any que ve. En té més detalls en Pau Massí. Pau, bona tarda.
Bona tarda. Les obres van a tan bon ritme que quan passi l'estiu els primers operaris ja començaran a treballar a la façana de la Glòria. De moment se centraran a aixecar les torres, que és per l'únic que hi ha els permisos de l'administració ara mateix. Les obres també avancen a l'interior del temple. Abans de finals de mes, la Junta Constructora anunciarà els artistes que s'encarregaran de dissenyar la capella de l'Assumpte. Feina que avança gràcies a l'augment de visitants. Durant el 2023, la Sagrada Família ha rebut més de 4,7 milions de turistes, un 24% més que el 2022. El president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, ha dit que estan a punt de recuperar la xifra de visitants anterior a la pandèmia.
Encara no hem arribat a les xifres del 2019. A punt d'arribar-hi, però no hem constatat encara que estiguem al mateix nivell del 2019. Sembla ser que estem arribant a les xifres que superen les entrades del 2019 al mes de febrer i març. Estem en una projecció que sembla garantir que aquesta es mantindrà. Si això es manté, possiblement superem el 2019.
Això ha suposat un increment dels ingressos de 26 milions d'euros. El patronat ha tancat el 2023 amb 127 milions d'euros d'ingressos, el 98% dels quals els aporten els visitants. Camps també ha detallat que al juny explicaran a quins projectes es destinaran els 2,3 milions d'euros destinats al nou fons social que ha creat el patronat. Sí que ha avançat que s'hi han presentat 650 entitats.
Esteve Camps, d'altra banda, també ha explicat que el patronat de la Sagrada Família es va reunir amb l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, el passat 9 de març. La trobada va servir per explicar tot el projecte de la Basílica al Vall de Barcelona, Pau.
Sí, una trobada que Camps ha celebrat. La reunió va servir per presentar els diferents focus en què treballa ara mateix la Junta Constructora de la Basílica. En una entrevista a la caravana, el president delegat de la Junta Constructora, Esteve Camps, ha explicat que es va parlar de la futura escalinata que ha de sobrevolar el carrer Mallorca davant la façana de la Glòria.
Si nosaltres som els hereus d'Antoni Gaudí, nosaltres tenim de aconseguir, tenim de lluitar perquè es respecti el projecte d'Antoni Gaudí. I el projecte d'Antoni Gaudí està demostrat que l'any 1915 es van presentar els plans, està en l'Arxiu Municipal de Barcelona, on es veu que la façana té una escalinata que creua el carrer Mallorca. Per tant, nosaltres defensarem fins al final aquesta situació.
Sobre les possibles expropiacions dels blocs de pisos per fer aquest projecte, Camps ha dit que ell no és ningú per dir a cap veí que marxi de casa seva i que, per tant, s'haurà de veure a qui afecta, quina part li toca a l'Ajuntament i quina al temple i com es paga. Camps també ha anunciat que volen obrir el temple als veïns i veïnes de Barcelona.
Més portes obertes per la Mercè, més portes obertes per Santa Eulàlia i ara el patronat ha acordat, que ja els puc avançar, que a les franges horàries baixes que queden localitats per poder vendre, es vendran a un preu més reduït pels ciutadans de Barcelona que hagin participat a les portes obertes i no hagin tingut entrada, se'ls oferirà això.
Finalment, Camps ha explicat que fa una setmana el patronat va demanar a l'Ajuntament de Barcelona que declari el 2026 any Gaudí per commemorar el centenari de la mort de l'arquitecte. En aquest sentit, el temple ja treballa en la preparació dels actes i activitats per celebrar aquesta data.
Gràcies, Pau. Obrim ara informació política perquè el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anat avui a Madrid a presentar la proposta de finançament singular per a Catalunya que ahir va aprovar el govern.
Queden tres anys, si todo continúa, ¿no? Si esta legislatura tiene continuidad y por lo tanto tres años en los que se puede llegar a un acuerdo, pero evidentemente habrá muchas decisiones que se van a ir tomando y en las que se va a requerir el voto de los partidos catalanes y este debe ser una cuestión central.
Ja ho han escoltat, el cap de l'executiu català ha avisat a Pedro Sánchez que si no negocia aquest finançament no hi haurà nous acords durant l'actual legislatura de l'Estat.
Cop de força de Pere Aragonès en un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press. El president diu que Pedro Sánchez haurà de complir els acords d'investidura i negociar, i ha subratllat que Esquerra només tancarà nous acords si es van complint els anteriors. A més, Aragonès ha exigit que la negociació amb l'Estat pel finançament sigui bilateral i ha advertit que amb una relació multilateral amb altres comunitats del règim comú no hi haurà acord.
Paral·lelament a la conferència que feia Aragonès en aquest esmorzar informatiu, el Congrés passava revista al govern espanyol en una nova sessió de control que avui ha estat molt marcada, a banda de pels temes de la corrupció, per la convocatòria electoral a Catalunya pel dia 12 de maig.
Sí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, veu a les eleccions catalanes una nova oportunitat per passar pàgina del procés. Ho ha dit en resposta a una pregunta de Junts per Catalunya que l'ha acusat de menystenir el territori en descartar l'aprovació dels pressupostos de l'Estat.
Yo creo que hay una gran lección, señoría, que tenemos que extraer de todo este tiempo, y es que Cataluña no puede avanzar si lo hace sola y lo hace dividida. Yo creo que hay que apostar claramente por la convivencia.
Quan es van convocar les eleccions a Catalunya, vostè havia de prendre una decisió, mantenir els pressupostos i ensenyar les seves cartes que vostè sap perfectament que no agradaran a Catalunya, o fer-li més amena la campanya al seu candidat.
Per cert, que sobre aquestes eleccions catalanes, Jéssica Albiach serà amb tota probabilitat la cap de llista dels comuns. Avui, ara fa una estona, ha anunciat que es presenta a les primàries del partit.
En una entrevista a Ràdio Estel, endavant de convocar-se a les eleccions, el portaveu del partit, David Cid, ja apuntava que Albiach podria ser la candidata. Per tant, amb tota probabilitat rebrà l'aval de les bases i aquesta seria la segona vegada que encapçalaria les llistes dels comuns al Parlament. En la presentació de la seva candidatura ha estès la mà a Podem per concórrer plegats, tot i el distanciament a nivell estatal.
L'adversari està a l'altre costat de la pancarta, no està en el mateix costat i, per tant, sabeu quin és el nostre posicionament, sempre obertes, sempre mà estesa i, en tot cas, són els companys i les companyes de Podem les que hauran de prendre aquesta decisió.
I encara un apunt més de política catalana. Avui ha transcendit que dilluns va morir Daniel Osàcar. Va ser tresorer de Convergència Democràtica de Catalunya durant el desviament de fons al Palau de la Música. De fet, per això va ser condemnat pel Tribunal Suprem a 3 anys i 6 mesos de presó, tot i que només va estar 75 dies entre reixes.
La notícia de la seva mort l'ha donat aquest matí el seu advocat, Xavier Melero. Daniel Osàcar va sortir de la presó el setembre del 2020 i des de llavors estava en tercer grau. A més, estava pendent de judici per una peça separada del cas 3% que el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, va decidir reobrir el passat octubre. La cerimònia de la mort de Daniel Osàcar s'ha fet aquest migdia al tanatori de Sant Gervasi.
I a la ciutat de Barcelona, no dels comuns, els pressupostos de Jaume Collboni poden deixar la capital catalana aquest divendres sense comptes públics. En aquest sentit, el tinent d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, ha culpat Ada Colau directament de la manca d'acord per aprovar el pressupost municipal.
Ha assegurat que l'únic argument dels comuns per rebutjar els comptes és l'entrada al govern i ha recordat que el pressupost acordat entre PSC i Republicans recull el 90% de les peticions que van fer els comuns. El tinent d'alcalde també ha recordat que el grup de Colau no ha presentat cap esmena. Per tot plegat, ha demanat que reconsiderin la seva posició.
Els demanem als comuns que no reprodueixin l'error que van cometre la setmana passada, que crec que és un error greu. No els demanem un xec en blanc cap al govern. Li demanem un xec a favor dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona.
Les crítiques als comuns, però, també han arribat des de la bancada republicana. La portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament, Elisenda Alemany, lamenta l'afany de poder del partit de Colau.
Sí, la líder republicana ha defensat que el pressupost per al 2024 és bo i que, de fet, són uns comptes d'Esquerra, ja que Partit Socialista i Republicans han arribat a un acord pressupostari. Segons ella, l'única cosa que ha canviat és que ara els comuns no governen i que, per tant, la responsabilitat que demanaven a l'oposició ara s'ha esvaït. Ara com ara, el pressupost de Barcelona només compta amb 15 vots a favor. Divendres s'ha de fer la votació definitiva, on se'n necessiten 21 com a mínim per superar aquest tràmit.
Estel migdia.
Gairebé 2:17. Els funcionaris i treballadors de les presons catalanes han traslladat les seves protestes aquest dimecres a les portes del Palau de la Generalitat, és a dir, a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els treballadors volien reunir-se amb el president Pere Aragonès, però finalment els ha rebut la vicepresidenta Laura Vilagrà.
Sí, representants dels sindicats de presons han entrat al Palau per reunir-se amb la vicepresidenta. La trobada no estava prevista i seria, de fet, el primer contacte formal des que es van iniciar aquestes protestes arran de la mort d'una cuinera del centre penitenciari Mas d'Enric avui fa una setmana. D'un pres. Els representants sindicals han entrat a la Generalitat després de la concentració de funcionaris de presons a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, des d'on han tornat a demanar la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i del secretari de Mesures Penals, Amant Calderó. Fins ara, els sindicats havien plantat a Justícia les reunions convocades aquests dies.
Unes manifestacions que coincideixen en el mateix dia en què el sindicat CESIF ha denunciat que dimarts, aquest dimarts d'aquesta setmana, es va produir un enfrontament entre diversos presos al centre penitenciari de Ponent. 4 funcionaris van patir lesions arran d'aquest enfrontament.
La baralla va començar el matí de dimarts quan els presos baixaven de les seves cel·les i els funcionaris van haver d'intervenir per separar-los i aïllar-ne 3. I a la tarda, al mateix mòdul, es van tornar a barallar, resultant ferits aquests 4 treballadors. Per això, davant d'aquesta escalada de violència a les presons, l'equip mèdic del centre penitenciari de Mas d'Enric no farà atenció mèdica programada als mòduls de la presó si no es garanteix la presència d'un funcionari a la porta de la consulta.
La garantía que da es, en primer lugar, no entraría otro interno a la misma vez, preservando de esta manera también la intimidad de ese interno, que también tiene su derecho a tener su intimidad. Constantemente en muchas consultas entran y salen los internos sin respetar ni siquiera a sus propios compañeros. Entonces esto corre un riesgo, claro, si se pueden juntar 3 y te pueden montar alguna, no sé. De hecho, ya se han dado algunos casos.
Era Rubén Cobo, sanitari de la presó de Mas d'Enric. I paral·lelament, uns 130 funcionaris s'han aplegat a les portes del centre penitenciari Puig de les Basses, de Figueres, per fer un minut de silenci en record de la cuinera assassinada.
Canviant ara sí de qüestió, la sequera no frena les reserves i les agències de viatge es preveuen una bona Setmana Santa. La patronal assegura que les reserves s'han incrementat aquest any entre un 5 i un 10% més respecte a l'any passat.
Així ho ha explicat el president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades, Jordi Martí, que ha celebrat que la gent tingui ganes de fer vacances, tot i l'augment de preus, que xifren també entre el 5 i el 10%. La patronal ha assegurat que en el seu cas no han notat que la sequera hagi provocat anul·lacions, tal com havien apuntat algunes fonts del sector.
però per part del client nostre no tenim aquesta inquietud, no ens l'estan fent arribar i evidentment tampoc hi estan havent-hi afectacions a la reserva. Sí que és veritat que tenim nosaltres hem de ser proactius i bueno, intentarem doncs, reduir el consum en tot el possible.
Aquesta Setmana Santa les destinacions més escollides tornen a ser París, Londres i Roma, mentre que Madrid i les Canàries també són destins que han escollit. Destaca també, tot i estar parlant de pocs dies de vacances, l'augment de la demanda de viatges cap als Estats Units.
Tornant a la ciutat de Barcelona, avui ha començat una prova pilot per foragitar coloms mitjançant l'ús de falcons. Aquesta actuació es fa, de moment, al barri de les Corts, concretament als voltants de l'estadi del Camp Nou, als jardins de Bacardí i als de la Maternitat, i tindrà una durada inicial de 6 setmanes.
Una prova que busca dispersar de forma ràpida de nous assentaments de coloms. En concret, un tècnic acreditat i uniformat visitarà aquests espais i farà volar una au rapinyaire per foragitar i disgregar els grups de coloms. Durant dues setmanes es farà una actuació intensiva diària des de les 8 del matí i fins a les 4 de la tarda. Més enllà d'aquesta prova, es faran altres actuacions com, per exemple, reduir o eliminar l'aliment que les persones donen als coloms. Una altra línia de treball és reduir la fertilitat d'aquests coloms, així com reduir o eliminar les estructures que faciliten el repòs o la identificació d'aquestes aus.
Passem ara pels jutjats perquè representants de diversos sindicats agrícoles, com per exemple Saja o Unió de Pagesos, han declarat avui davant del jutge de Lleida que investiga si es van maltractar conills durant una protesta d'ara fa un any davant els serveis territorials d'acció climàtica de les comarques de Ponent.
Ho han fet després de la denúncia que van presentar PACMA i l'Exànima per un suposat delicte de maltractament animal durant la protesta pagesa que van promoure organitzacions agràries ara fa just un any. Alguns dels manifestants van llançar diversos conills vius a la seu d'acció climàtica. Un dels citats a declarar, Joan Cavall, d'Unió de Pagesos, confia en l'arxivament de la causa.
La norma diu que no ens podien haver demandat. Tens que presentar-te i després doncs, veurem què resol el jutjat, no? Que creiem nosaltres que resoldrà amb l'arxivament del cas, que és el que demanarem, però d'aquí que s'acabi fent, doncs, tenim que seguir aquest procés igual que qualsevol altre de la justícia.
D'altra banda, Pere Roquer de Sagi i Ramon Sarroca de FECA, que han defensat que no es pot atribuir els fets investigats als sindicats i entitats convocants i neguen el maltractament d'aquests conills.
I pel que fa a la informació local, les obres de restauració del campanar de l'església de Sant Joan de Valls no estaran enllestides encara fins a finals de juliol. Això és un mes més tard de la previsió inicial.
Els responsables d'aquestes obres han explicat que l'estructura superior té greus afectacions arran de les filtracions d'aigua que han provocat oxidacions a les estructures de ferro.
Des d'elements que estaven completament desapareguts, que havien perdut tota la secció d'acer, que fins i tot ja no hi havia el ferro per allí, altres en què hi havia una gran explosió per la pròpia laminació de l'acer que ha trencat les pedres, i en canvi altres àmbits que els perfils metàl·lics són pràcticament com es van col·locar.
El projecte té un cost d'un milió d'euros, del qual el 40% s'ha finançat a través de donacions dels feligresos. La Comissió Ciutadana ha tornat a fer una crida per recaptar fons i tenen previst sufragar part del cost amb un crèdit.
I acabem amb dos apunts policials. Almenys 10 persones detingudes en una operació conjunta dels Mossos, Ertzaintza del País Basc, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra un grup que estava assentat a Osona i que està investigat per fer més de 1.000 estafes bancàries arreu de l'Estat. Els agents han entrat i registrat un pis ocupat al carrer Montserrat del municipi de Manlleu.
Entre les persones detingudes també hi hauria un menor d'edat. A tots ells se'ls acusa d'estafa tecnològica, blanqueig de capitals i organització criminal. La investigació, segons fons policials, va arrencar l'octubre de l'any passat arran de diverses denúncies d'estafa per internet arreu de l'Estat. A banda dels tres arrestats, els agents també s'han endut almenys 4 bosses de mà a material divers i també 2 vehicles d'alta gamma, un de la marca Mercedes i un altre d'Audi.
I per últim, la policia ha detingut a Esplugues de Llobregat a 2 homes que haurien robat 15 telèfons mòbils durant la celebració de les Falles a València aquest cap de setmana passat.
Els agents dels Mossos d'Esquadra els van aturar en un control d'alcoholèmia i després d'identificar-los els van escorcollar al cotxe on van trobar els telèfons embolicats en paper d'alumini a sota d'un seient. A dia d'avui s'ha aconseguit localitzar a 10 dels afectats per aquest robatori. Els 4 detinguts van passar a disposició judicial ahir.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
I els esports també marcats per una operació policial. La Guàrdia Civil registra des d'aquest matí la seu de la Federació Espanyola de Futbol a Madrid. Es tracta d'una investigació relacionada amb suposats contractes irregulars en els darrers 5 anys. Segons informa també l'agència EFE, hi hauria alguns detinguts per aquests fets. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Els agents investiguen presumptament delictes relacionats amb la corrupció, els negocis, l'administració deslleial i el blanqueig de capitals. Estan previstos més d'una desena de registres a domicilis particulars, com el de l'expresident Luis Rubiales, i almenys mitja dotzena de detencions, a més de requeriments judicials a diferents entitats públiques i privades. Tot apunta que es tractaria d'una peça relacionada amb el contracte per al trasllat de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita, signat pel llavors president federatiu Luis Rubiales amb l'empresari exfutbolista Gerard Piqué.
Mentrestant, el Barça avui s'ha de pronunciar al comitè de competició sobre el recurs que ha presentat el club per la targeta vermella que va veure l'entrenador Xavi Hernández en la passada jornada de Lliga.
El club considera que Xavi no mereixia la targeta perquè, segons s'argumenta en el recurs, l'acció no constitueix desconsideració ni ofensa en cap cas. La seva reacció és fruit dels nervis del moment i no hi ha cap mena d'ofensa ni protesta significativa que sigui digna de sanció. No és la primera vegada aquesta temporada que Xavi s'ha expulsat i això li pot jugar en contra perquè el comitè li podria aplicar un partit més per reincidència. Així que, a més dels dos partits de sanció habituals, se n'hi podria afegir un altre i es perdria també el clàssic contra el Real Madrid del diumenge 21 d'abril.
D'altra banda, l'equip femení blaugrana disputa avui a les 9 l'anada dels quarts de final de la Champions femenina contra el Brann, amb la intenció de fer un pas més a prop, per ser més a prop de les semifinals.
El conjunt català ja és a Noruega i, tot i que parteix com a favorit per endur-se l'eliminatòria, el tècnic culer Jonathan Giraldez ja ha advertit de la importància de no refiar-se'n i ha assenyalat les claus per fer un bon partit contra les noruegues.
Estarà motivada, si amb ganes de poder treure un bon resultat. I nosaltres ens hem d'adaptar molt, molt ràpid, entrar molt bé al partit, no donar-li opcions. Crec que si controlem l'inici del partit tindrem moltes més opcions que el partit vagi com nosaltres volem.
Les blaugranes no s'han enfrontat mai al Brann, ja que és el primer cop que l'equip de la Lliga Noruega accedeix a una eliminatòria de Champions. El Barça arriba a la fase decisiva de la competició en plena forma, havent recuperat totes les lesionades, excepte Mapi León i Jana Fernández, i afronta amb optimisme l'eliminatòria. El partit de tornada serà el 28 de març a Barcelona.
Per cert, que si el Barça arriba a les semifinals és molt possible que s'enfronti al Chelsea, que aquest dimarts s'ha desfet 3-0 de l'Ajax i ja té un peu i mig a la següent ronda. Tot això, des d'aquest matí, els socis i sòcies del Barça poden comprar de forma exclusiva i amb descompte entrades per al partit de tornada dels quarts de final de la Champions, que l'equip masculí jugarà el 16 d'abril contra el Paris Saint-Germain a l'estadi Lluís Companys.
La prevenda es tancarà demà dijous a les 11. A partir de demà, doncs, la venda d'entrades per al Barça-PSG s'obrirà al públic en general. Els socis poden gaudir d'un descompte del 5% durant 24 hores.
Mirem a la primera divisió espanyola. El porter del Real Madrid, Thibaut Courtois, ja ha estat operat aquest matí de la lesió al menisc que es va fer ahir.
La intervenció ha comptat amb la supervisió dels serveis mèdics del Madrid i ara el jugador iniciarà el procés de recuperació els propers dies. El text no confirma la gravetat de la lesió, però el porter no podrà tornar a jugar aquesta temporada.
I a casa nostra, gran festa del futbol català aquesta tarda de dimecres.
A les 7 es disputa la Copa Catalunya entre l'Olot i l'Andorra. L'equip de la Garrotxa vol fer història coronant-se com a campió en un partit que juga al seu estadi al Municipal d'Olot. De la seva banda, l'Andorra d'Eder Saràbia vol fer-se amb la seva tercera copa.
Deixem el futbol, parlem de bàsquet. El Barça també juga avui contra el Fenerbahçe a l'Eurolliga en un duel entre dos dels equips més ben classificats a la competició.
Ara mateix el Barça és segon, mentre que els turcs són sisens. A més, aquesta trentena jornada de la fase regular també suposarà que diversos jugadors s'enfrontin als seus ex-equips, tot i que les mirades estaran sobretot posades en l'anterior tècnic blaugrana, Sarunas Jasikevičius. El Fenerbahçe juga a seguir a la zona de play-offs, mentre que el Barça vol continuar entre els quatre primers sense perdre-li el rastre al Madrid, que aquesta nit ha superat l'Alba de Berlín per 79-86. El jugador blaugrana Willy Hernán Gómez ha explicat les claus per fer un bon partit.
Si hay que pensar en algo que nos puede ayudar es que cuando estamos concentrados y estamos serios durante los 40 minutos podemos ganar a cualquier equipo, pero también cuando tenemos esos lapsus, ¿no?, y no estamos al 100% y no estamos el partido con esa importancia que se debe, nos pueden ganar, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser nosotros mismos, que tenemos que ayudarnos, que tenemos que disfrutar, que tenemos que estar muy concentrados en ambos lados de la pista.
El duel a partir de 6:45 de la tarda.
I parlem ara de ciclisme, perquè Tadej Pogačar busca reforçar el liderat de la Volta a Catalunya en una tercera etapa que està en marxa des d'aquest migdia.
Avui nova etapa de muntanya, també molt dura, amb un port de primera, el de Toses, i dos de categoria especial, com són Port del Cantó i Port Ainé, amb sortida des de Sant Joan de les Abadesses al migdia. En total, 177 quilòmetres. A hores d'ara queden uns 80 quilòmetres per arribar a la meta.
Estel migdia.
Informació cultural a les llibreries, on avui arriba Com un batec en un micròfon. És la novel·la de Clara Caraltó, que va guanyar el Premi Llibres Anagrama.
He intentat investigar els mecanismes del desig, no? Tota aquesta part que és cultural, que és apresa, però també passen per uns canals que són irracionals i que no controlem i que ens fan remenar la part més fosca, no?
Un llibre, ho deia l'autora, que explora els mecanismes de la seducció i de l'atracció entre contraris.
La novel·la comença una nit de Sant Joan quan la Gabriela va al poble del seu avi a passar l'estiu. Allà es trobarà amb en Quim, un noi que ha llogat una casa amb uns amics per passar un parell de mesos de teletreball i descans. La història entre tots dos centra l'obra guanyadora de Clara Queralt.
I acabarem avui edició al Cirque du Soleil. Perquè la companyia reestrena una versió renovada del seu gran èxit, Alegria.
Des d'avui fins al 19 de maig es podrà veure la nova versió de l'espectacle, la carpa que el circ té instal·lada al districte cultural de l'Hospitalet de Llobregat. Se'n faran un total de 80 passis. La direcció escènica, la música, les acrobàcies, l'escenografia, el vestuari, la il·luminació i també el disseny de maquillatge estaran completament renovats per aquesta nova versió d'Alegria.
Amb entrades ja a la venda, no us ho perdeu. Amb això acabem, nosaltres tornarem demà al punt de les dues aquí a Ràdio Estel. Us deixem com cada tarda amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Un dia més, que vagi bé. Bona tarda.